Ràdio Estel. Senzillament, bona música. Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, també avui del Ferran Capdevila a la producció i de la Marta González i el Pol Brugaroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Europa i la construcció d'un projecte comú del vell continent amb el qual tots ens puguem sentir identificats és una qüestió que conviu ara mateix amb l'escepticisme, amb el rebuig i també amb la indiferència de molta gent. Avui ens preguntem si és possible que aquesta unió en crisi d'identitat i de projecte, com també de valors, pot arribar a ser un dia una sola veu davant les crisis internacionals, per exemple, i també i sobretot davant els reptes que se'ns presenten, com ara la gestió de les nostres fronteres i l'acollida tant als refugiats com als immigrants necessitats i sovint desesperats. Com pot ser Europa aquella veu del sense veu amb què molts salvadorencs definien el seu beat arquebisbe Òscar Romero? La setmana passada, la Comissió Europea feia públic l'anomenat Llibre Blanc amb 5 escenaris per a la futura Unió sense el Regne Unit. Aquest document fa un inusual i contundent exercici d'autocrítica, un mea culpa que pot ser també una oportunitat perquè sense copiar el model proteccionista de Donald Trump, l'Europa del futur assoleixi aquesta identitat que ha d'anar molt més enllà d'un proteccionisme malentès. Ens juguem el futur no només d'un territori i d'una suma d'identitats en projecte comú, basat en la història i la cultura que ens uneix, sinó sobretot d'uns valors i d'una ànima, d'arrels cristianes, també s'ha de dir, que podem perdre si no corregim els errors. Ahir, els 27 països membres oferien una bona lliçó de tolerància en reelegir Donald Tusk president del Consell Europeu, tot i el boicot del govern del seu propi país, Polònia. Potser afrontant les realitats amb esperança i sense amargors ni rebutjos, els radicalismes i les xenofòbies, com es diu popularment, cauran pel seu propi pes. D'Europa volem parlar avui i us fem una pregunta, la pregunta del dia, com sempre la teniu a radioestel.cat des de les 8 del matí i, en el cas d'avui, fins a les 8 del matí de dilluns, per tant teniu tot el cap de setmana per votar. Què ha de fer la Unió Europea per ser una sola veu davant el món? Teniu tres possibles respostes: fer un important gir de sensibilització social, reduir el pes dels estats en favor d'unes institucions comunes més potents o donar exemple amb l'acollida als refugiats i l'acció comuna. De moment, entre els que esteu votant, un 67%, dos de cada tres, esteu dient que reduir el pes dels estats en favor d'unes institucions comunes més potents és l'alternativa que més us convenç. I obrim la nostra taula. Saludem primer de tot Tica Font, que és la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la seva presència avui divendres. També ens acompanya Daniel Arasa, periodista, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Bona tarda, senyor Arasa, benvingut.
Molt bona tarda.
Gràcies. I també saludem Teresa Carreras, que és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Ens acompanyava ja un altre dia aquesta setmana, avui repeteix, però és que el tema d'Europa, oi? Bona tarda, benvinguda.
Sí. No bona pot tarda, vespre ja, eh?
Sí, exacte, tarda, vespre. Tot i que els dies es van allargant, però sí, amb la llum del dia que encara hi és.
Sí, però avui és un dia interessant.
Sí, un dia interessant perquè Europa, potser, no sé si per primera vegada, però és important que faci autocrítica i que miri cap al futur, perquè l'alternativa és desaparèixer com a projecte comú. Quina impressió
tenen? Jo crec que, perdoneu, només un parell de coses.
Endavant.
Jo crec que la meva experiència d'haver estat 10 anys a Brussel·les ens indica que encara és massa recent aquest Consell Europeu que ha acabat no fa massa estona.
Sí.
I que, per tant, hem d'esperar la setmana que ve per veure els papers i pair-los. Per les declaracions que han fet els ministres a les entrades i a les sortides, que ja sempre els periodistes estan agafant, em sembla que no s'ha avançat massa en el que s'ha d'avançar, que és el canvi d'un model social europeu. Em sembla que no s'ha avançat massa. Simplement això. Ho veurem, perquè potser després la realitat de les notes i dels acords presos em contradiu, però penso que no, i això ho sabrem la setmana vinent, absolutament segur.
Bé, doncs esperem. Però de moment com veuen la situació? Tica Font, Daniel Arasa... Qui vulgui, Tica
Font? Veig, veig les situacions difícils però esperançadores.
Clar.
Perquè el Brexit marcarà
molt
rellevant.
Podem entrar després, si
Però també és cert que Anglaterra, malgrat estigués, sempre era la díscola en moltes coses. Per tant, jo crec que això pot afavorir a un increment de la Unió i de que hi hagi més unió dintre
més unió,
de la Unió
més
Europea.
Convenciment sobre
més
aquesta Unió.
Exacte, sí. És a dir, que allò que se'n vagin pot ser un bon aprofitament per aconseguir elements que no aconseguíem en la presència d'Anglaterra. I per l'altra part, jo crec que també l'altre repte el donen molt tots els països de l'est que s'han incorporat últimament a la Unió Europea, perquè jo crec que encara ells tampoc no han fet les tradicions, les transicions democràtiques que cal fer, les transicions culturals de lo que significa l'estar en una Europa. Jo crec que encara té molt de pes el seu pozo de passat d'expaís de l'òrbita socialista o de ser socialista, i això la gent jo crec que sovint fa reaccions d'enyorances per una part, de políticament anar-se'n cap a unes dretes estranyes, i són temps encara que no estem tan acoplats com jo crec que podíem estar.
Doncs bé, una visió més positiva. Daniel Arasa, com ho veu?
Sí, jo també tinc visió positiva d'Europa. És a dir, jo soc molt europeista i tinc confiança i coincideixo amb el que han dit, de que la marxa d'Anglaterra, tot i que de moment és una sotragada extraordinària, que a més pot fer que algun altre s'ho plantegi també, en conjunt té l'aspecte positiu de que, per exemple, jo que porto entitats, si tens gent que es dedica sempre a tocar la pera, per dir-ho d'alguna forma, és més complicat que con uns altres que tenen una visió en la mateixa línia, no? Per tant, això coincideixo. Respecte a futur d'Europa, penso que s'ha d'anar també al fons i que, d'alguna forma, ho has apuntat abans al fer la introducció. Europa té una sèrie de problemes molt grans, però moltes vegades pot anar només a resoldre aspectes conjunturals del moment. I un, per mi, el gran defecte intrínsec d'Europa, no només com a unitat política, sinó de base de funcionament davant del món, és que Europa ha perdut en bona part les seves arrels. I concretament, les arrels cristianes. A part, una gran part d'Europa, les arrels cristianes se'ls han polit. En teoria, la cultura existeix, més o menys cristiana, però el que és els principis cristians se'ls han menjat una gran part de la població i dels països europeus. Per tant, aquesta
I
que era...
I aquí podríem parlar de moltes coses, sí, de ara... fronteres que tanquem, de exacte. Manca de respecte a la vida...
En fi. En molts aspectes, però que ara potser no és el moment. Però això està fallant, i això sí que és una base de que la tenia, per entendre's, l'Europa carolíngia, per dir-ho d'alguna forma, que és una mica la base, ho tenia. Aquesta Europa no ho té. Per tant, quan s'ha perdut aquesta base comú potent, llavors controntollen moltes coses perquè aleshores cadascú emergeixen moltes altres. Des de les extremes dretes, als xenofòbies, fins als interessos purament materials de dir nosaltres no volem ser a portar dos nets. Per tant, per mi, cal que Europa es planteja també això, encara que no sigui una qüestió del Consell Europeu, és de tota la societat. I després hi ha un aspecte que permet que és que no és tant d'Europa, però que ha d'anar uniformitzant, però que Europa s'ha de plantejar un altre aspecte, que es podrà mantenir, perquè això és econòmic, l'estat del benestar que Europa ha sigut d'una manera estona la primera de totes, i que on n'hi ha més, que amb els canvis demogràfics, per exemple, d'envelliment de la població, difícilment es podrà mantenir aquesta situació de benestar, perquè els costos de sanitat, de pensions, d'assistència a gent gran, etc., fa que sigui pràcticament impossible de mantenir. Això serà un aspecte que caldrà replantejar-se molt seriament, encara que sigui estat per estat, no?
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb la periodista Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, amb la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, Tica Font, i amb el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arasa. Tica Font, en relació amb el que deia ara el senyor Arasa o en una altra línia, que volia comentar?
Home, jo volia anar comentant que part de les crisis que anem passant dintre de la Unió Europea és que, una, lentament ens anem construint. No estàvem construïts. D'aquí poc farem el 60è aniversari del primer dels primers passos per anar-ho a fer. 60 anys és molt pocs anys, eh? Fixeu-vos que estem pensant en pràcticament una generació.
Sí, sí, a finals d'aquest mes.
Exacte. És poc de temps. I per anar construint identitat comuna es requerirà més temps i algunes més generacions de lo que tenim. L'altre segon repte que jo tenim, que crec que coincideixo molt, és que a l'anar incrementant la Unió Europea amb moltes desigualtats, des de culturals, econòmiques, socials, etc., patim unes diferències socials. Ja no en diríem només de dir, mira, entre uns quants rics i uns quants pobres, perquè aquestes desigualtats existeixen a tots arreu. Però és que continuem tenint països molt rics i països molt més pobres dintre de la mateixa Unió Europea. És a dir, que hem de tendir a uniformar més a l'estat, diríem, de l'estàndard de vida de totes les persones que tenim en la Unió Europea. I, per últim, una crisi que a mi sí que em preocupa molt i crec que és molt poc encara palpable, és que últimament sento molt, sobretot en els països de l'est, alegar que ells venen d'una tradició diferent per justificar el que no s'han d'admetre als estàndards europeus i eminentment els de drets humans. I aquí a mi aquest element sí que em preocupa molt, perquè utilitzar la teva tradició cultural per desfer-te de drets em sembla molt perillós.
Es refereix al govern d'Hongria,
per exemple,
o al de Polònia, segons quins aspectes.
Exacte. Però és el mateix que està fent el de Rússia o Xina a nivell en l'escala mundial, també per dir, bueno, la Carta de Drets Humans, perdoni, la meva tradició cultural ha d'estar per sobre de la Carta de Drets Humans.
Preguntem-nos per què ha passat això. Entens? Perquè per mi és molt important. I per què ha passat això? Doncs perquè hem tingut durant aquests 10-15 darrers anys una Unió Europea irreconeixible. És a dir, una Unió Europea que no ha treballat gens perquè el fet de crear una Unió més política pugui realment conservar aquest estat del benestar que deia el Daniel ara fa poc, que per mi no és el prioritari. És molt important per la gent, és clar que sí. Però això no ho tindrem si no tenim una unió més política, no? I per això per mi em sembla tan interessant aquest moment que està vivint la Unió Europea, que el senyor, el president de la comissió, ha fet aquest...
Jean-Claude Juncker, sí.
Sí, 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 el senyor Jean-Claude Juncker ha fet aquest... Ha sigut capaç de posar sobre la taula aquestes cinc possibilitats a les quals es referia l'Ignasi al començament, que jo jo me les he hagut d'apuntar per recordar-me'n. Sí. És a dir, continuar tal com estem ara, incrementar el mercat únic, menys Europa, com menys Europa millor, les cooperacions reforçades o aprofundir la integració. I aleshores, jo l'altre dia estava en un debat amb el senyor Josep Maria Terri Cabres, que ell, l'eurodiputat, que ell és una de les persones dels eurodiputats que forma part d'aquest grup que en diuen del grup dels quatre, que formen part del grup que vigilarà, controlarà el Brexit quan es produeixi, perquè encara no s'ha produït. Pensaven que es produiria a finals d'aquest mes de març, coincidirà amb el que tu dic que deies del 60è aniversari, per tant, segurament que serà a principis del mes que ve, no se sap exactament quan. I realment, aquest senyor ho deia, nosaltres només volem parlar amb els que se'n vagin, és a dir, amb el Brexit, amb la senyora May, els que som europeistes, i ho volem fer-ho des de l'òptica europeista. I si això, que d'aquestes cinc possibilitats només se n'acceptin dues, i ells i el Parlament Europeu només accepti aferrissadament el fet del dret de circulació de les persones dintre dels quatre drets de circulació que hi han, com estan fent fins ara, que ho mantinguin quan hi hagi la negociació real, per ara tots són pur parler, doncs realment penso que estaria bé i que hauríem fet un pas important en la consolidació d'Europa. Però és llàstima que ho haguem de fer doncs, perquè aquests se'n van, o pels altres també, perquè el que hem d'intentar és que pel fet de que Brexit se'n vagi, que nosaltres no ens desintegrem. Exacte. Això no ho dic jo, ho diu el senyor Terracabres. Sí, sí.
Jo diria que hi ha que anar precisament a més unió política, efectivament. Com deia Tica fa un moment, mira, 60 anys són molt poc, sobretot quan eren països bàsicament enfrontats. O sigui, que anaven cadascú amb el seu gabinet per matar l'altre. I han tingut dues guerres internes, podem dir, guerres civils europees, en molt pocs anys, etc. I, per tant, canviar això és molt difícil en poc temps. Ara bé, hi tendia aquesta major unió. Però això també ha d'anar prenent posicions en alguns aspectes concrets. Per exemple, encara que d'entrada per mi sigui negatiu, que pot significar inclús uns costos armamentístics, que és una llàstima, perquè el bo és dedicar-los a la pau, no a coses de guerra, però en tot cas...
Comença a Europa.
Comença sí. Únicament. O sigui, el fet d'anar a atendir a un exèrcit europeu, ja dic, per mi, o tant de bo es pogués anar a desaparèixer els exèrcits, però les coses són com són. I, per tant, que hi hagi un exèrcit europeu pot contribuir a que es vagi més a aquest sentit de pàtria europea, que molts encara no tenen.
Si es fa un exèrcit europeu, vol dir que la integració ha funcionat.
Això, bueno, és una mostra...
Perquè és de les últimes coses que cap estat se dirà.
Sí, sí, tu ets un especialista
per
en això.
Per això, sí.
És el... I per mi l'altra qüestió és per què volem en Europa més de 500.000 soldats? Si n'hi fem un, reduirem costos sí. En armes, en soldats, i representarà més unió.
Deixi'm dir que seria, tots, seria un signe de reconciliació també entre els europeus.
I tant, que prescindiríem de l'ús de la força.
Una unió com cap, perquè vol dir que a una mateixa brigada hi hagi soldats francesos, alemanys, anglesos, espanyols i italians, per entendre's, això, més unió que això, en el sentit de que en lloc d'acabar ens hem de matar uns contra els altres, que són de la mateixa, no? Seria un element molt important. Per tant, aquest fet que podem tindre d'Estats Units, que Trump apreta amb això, pot ser aprofitat, donar-li una mica la volta per millorar aquest aspecte.
Clar,
jo no pot contribuir a la integració.
Daniel, jo no crec que Trump aprovi, apreti, com has dit ara mateix, amb això. Això era un, ja un acord de l'OTAN d'alguns dels països de la Unió Europea que ja s'havien marcat incrementar la despesa en defensa en els pròxims anys. Per tant, penso que estic d'acord amb el que dieu vosaltres, que si realment hi hagués aquest exèrcit... Però, clar, potser no ens cal. Potser cal que anem una mica més a les polítiques econòmiques. Jo crec que d'aquest darrer Consell Europeu, encara el que sembla, a veure si els documents ens ho certifiquen la setmana vinent, no s'han adonat que aquesta Europa neoliberal no interessa i està molt lluny del ciutadà. Jo tinc aquesta sensació.
Però això és general, eh? No, passa però... entre la Unió Europea o aquí en Espanya, també, eh?
Sí, però...
O en la majoria
tenim,
de països.
Perquè tenim els governs que tenim. El 2019 tindrem eleccions europees, doncs la gent que s'hi pensi bé i que no pensi que unes eleccions europees són gairebé res. Són importants.
Clar, aquí hi ha una crisi de credibilitat del projecte europeu entre els ciutadans. Sí, sí, és on menys sí, ciutadans sí, voten.
Sí, 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 sí.
Molt grossa.
Però també perquè acabes dient votem a un Parlament que apenes té competències, que és el que votem.
No, ara en té una mica bastant més,
Ja, però ne tindria que tindre molt més, tindria clar, que exercir clar, com clar. Un Parlament, com Déu mana.
Tica, però per això hauríem de canviar els responsables, és a dir, hauríem, com deia l'Ignasi al principi en la pregunta, donar menys poder als estats, perquè per mi això seria la clau, donar menys poders als estats i... anar més al...
Cedir-ne.
Cedir sobirania, en definitiva. Sobirania. Això és el que ha passat.
Cedir sobirania. I les cooperacions reforçades han funcionat fins ara i continuaran funcionant. I aquesta Europa de dues velocitats, per mi, d'aquests cinc escenaris que plantejava el senyor Juncker, serà la que continuarà funcionant.
Això de l'Europa de dues velocitats és una qüestió que ha sortit aquests dies, també en una reunió amb petit comitè, per entendre'ns, entre Angela Merkel, sí. Mariano Rajoy, el
aquell
primer ministre
sopar,
italià. Aquell sopar, exacte. I el president francès... un sopar on es van parlar de coses interessants. Ara no poden fer totes les bromes que vulguin amb la presència de Rajoy o no, però vaja... Que...
Molt important,
Molt important.
I, de fet, plantejar la idea de dues velocitats una mica en la línia que deia el president francès. O vas a diferents velocitats o pot esclatar. Per tant, és qüestió de plantejar-ho...
És que ara no hi ha gaires més possibilitats, penso jo.
Dues velocitats vol dir que el lideratge ha de ser encara
en
alguns
països. Aquí hi ha una locomotora, França... I Alemanya,
això
bàsicament,
està clar.
A veure què passarà a les eleccions franceses, que ara tenim aquest any eleccions holandeses, franceses, alemanyes...
Amb diversos candidats amb possibilitats de guanyar que, com a mínim, són escèptics amb el projecte europeu. Això també s'ha de dir.
No, i el mateix Alemanya, segurament guanyarà Merkel, però potser no amb tants bons resultats com havia tingut, i en una presència d'extrema dreta que pot ser important, el que pot passar a Holanda. França, tenim en compte, França és un país que a vegades no ens en donem compte, però França és un país en lenta regressió. França va ser una gran potència i ha baixat molt a poc, però... porta molts, 30, no sé, bastants anys, una certa regressió. És un país, encara és un país important, comparat amb nosaltres, molt important, però no és el pes que tenia fa 30 o 40 anys França. Uh-huh. I això també té una importància de l'afebliment de França, pot ser negatiu per a la mateixa Europa, excepte que potser Itàlia i Espanya, que més petites, o menys pes, però poden contribuir a ajudar a aguantar una mica això.
Però les febleses, jo crec que si s'aprofita bé la situació, la feblesa ajuda a la Unió.
Clar, el cas aquest del... candidat que tenia la seva senyora, que cobrava no sé quants sí. mils de mils
François
de mils.
Fillon,
sí, que a més va sortir amb una roda de premsa dient tot això ha passat, doncs sí, però jo continuaré. Et quedes sí. al·lucinat.
Al·lucinat, sí.
Com
sí.
pot ser que una persona, un polític, faci això, no?
Ha dit que ha passat, però ell defensa que era legal contractar la seva
sí,
dona.
Però ara s'està investigant.
Ara, no dir... sí, sí,
ara ho estan investigant. I quan...
si ja treballava uno de fons, que era legal, sembla que sí. L'altra cosa és si treballava o no treballava.
Exacte.
L'assumpte està
aquí. Aquí sembla que no.
No treballava.
Que cobrava, però no treballava.
Sí, sí. Però jo... són coses fortes, eh?
Relacionat ara amb el que estàvem dient, a mi sí que... jo crec que la Unió Europea sí que ha de fer ara un gran pensament. Diria, mira, durant la Guerra Freda vivíem en un món bipolar. S'acaba la Guerra Freda, la perd l'est, la guanya sí, sí, l'oest, i entrem en un món unipolar. És a dir, que en aquest cas era Estats Units i l'Europa al darrere, que som els líders molt. I ara ens tornem a anar cap a un multipolar, perquè ja no és només Estats Units, és que Rússia planta cara, Síria ha acabat en la unipolaritat, tenim una Xina que marcarà i que està marcant en l'Àsia fortament, que és l'altre pol ara mundial, i la Unió Europea no pot estar-se desperdigada com a 27 veus.
Aquesta és una gran qüestió, efectivament, que ser una sola veu en aquest món més multipolar i on Europa pugui tenir aquesta... aprofitar una mica les bondats del que diuen els nord-americans, tenir la pròpia identitat, ser una Europa forta en un món multipolar, no?, per entendre'ns. No. Com aconseguir això? Aquest és el gran repte.
Sí, perquè és que qualsevol país europeu, fins i tot Alemanya, que és el més potent de tots, és poca cosa comparada amb Xina o amb Estats Units.
Molt poc.
Inclús clar. Alemanya, no diguem els altres.
Bé, seguim en la nostra conversa, avui molt interessant sobre Europa, amb els periodistes Teresa Carreras i Daniel Arasa, Teresa Carreras de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, Daniel Arasa de la Plataforma per la Família Catalunya ONU i Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bé, ahir es va produir aquesta notícia, la reelecció de Donald Tusk. És com una mica dir aquí estem la majoria, per molt que el govern polonès veti clar, aquest compatriota
és,
seu.
És una qüestió interna. Sí. La mala relació entre el president i el senyor Tusk és...
Però és una cosa interna dels polonesos?
Dels polonesos.
A què ho atribueixen? No sé.
Jo penso que és una cosa interna dels polonesos, i en política, per desgràcia, moltes vegades que hi ha moltes males relacions que no saps molt bé a què atribuir-les, sinó simplement a la no acceptació del contrari.
El que passa que de vegades també tillem, posem etiquetes, què vol dir aquest govern ultraconservador, com surt en els mitjans clar, de Polònia?
El que diguin els mitjans... Sí.
Clar, per això, que podríem matisar-ho, jo els dono l'oportunitat de fer-ho.
Que algunes causes de Polònia, no sóc expert en això, però algunes coses són força positives. Per tant, no, he de dir que tot és negatiu, que tal com els pinten en aquests països, no tot és això, no? Però, en tot cas, és una qüestió de política interna, perquè tu ja havia estat a la presidència del govern de Polònia,
realment.
I, per tant, era una rivalitat gran interna entre ells. Cada moment que tens raó uns o l'altre, però el que sí és que a vegades els veïns o els del mateix país, si estan enfrontats, és un enfrontament molt més dur que respecte a uns tercers, no?
Sí, és cert que és una batalla interna, però jo crec que també hi ha molta altra cosa de fons. Cal recordar que dintre de la Unió Europea, en aquest moment, tenim uns... a veure, no sé si dir litigis, però tenim una... Polònia està fent unes reformes legislatives que dintre dels estàndards de la Unió Europea es consideren regressives en termes de drets humans i en termes d'anar a un presidencialisme d'un poder que ratlla en perdre democràcies. És a dir, la Unió Europea està plantejant que les reformes jurídico-legislatives del país són contraris a l'esperit europeu,
Abans tu ho plantejaves, deies que hi havia alguns països de l'est que venien...
Polònia és un d'aquests,
reclamant aquesta tradició que... I, clar, Polònia és un d'ells. És a dir, que encara estem en la postguerra freda. És a dir, estem encara en aquestes... Sí. conseqüències.
Deixa seqüeles, la Guerra Freda deixa seqüeles. Sí, Rússia no planta cara perquè sí, hi ha un passat també, no?
Sí, i continuen, a veure, no estem en Guerra Freda, però hi ha antics, hi ha hàbits, hi ha elements d'aquesta època que encara continua...
Han augmentat en Putin, en part positiva per Putin, o sigui, també no vull ser tot negatiu per Putin. Putin ha donat altra vegada orgull als russos. És a dir, els russos, com ha dit molt bé abans Teresa, van ser derrotats Derrotats, vull dir...
La, sí, derrotats, derrotats.
Sense guerra, però en el sentit del que va ser la tensió est-oest, va ser ensorrament. A Rússia, jo vaig anar a la postcomunisme immediat, es venia tot, hasta les gorres dels soldats de l'exèrcit, es venien a tot arreu.
Jo en tinc a casa meva.
Jo també en tinc una. Però posar, això són purs exemples, no? De dir, tot, un país que diem està allò que en diuen el rastre, per entendre's, que es ven tot.
Que jo ho he fet el seguiment de com els mateixos militars robaven i es venien a l'armament, eh? Però avions, tancs, no coses no petites,
gola,
no. Eh?
Sí. Però això diem una mostra. Llavors, Putin els ha tornat a refer, i això és bo, la madre Rússia torna a ser important. I per mi és positiu, això. Hi ha aspectes positius. Una altra cosa és que després hi hagi agressivitat, el cas d'Ucraïna, el que ha passat, etcètera, no?
O que Rússia digui pegar a la teva dona un cop a l'any.
Clar, això és horrorós. Sí. Ja ho hem parlat aquí en el programa.
Sí, un dia vam parlar
però
amb tots els matisos.
No ho diu exactament
també.
Així, eh? No, perquè no hi ha matisos.
Sí, hi ha matisos sobre això.
No, perquè no tenen ells encara una llei de violència domèstica.
El problema és que tenien un càstig molt fort per les... I llavors ho han volgut pal·liar d'aquesta manera. Bé, ho explicàvem ara fa uns dies, avui no és el tema.
No és el tema.
Però sí que queda molt malament. Fa molt mal veure, diguéssim, això, no?
Claríssim. Sí. Tenen problemes tan grans que no és tan legislatiu. Alcoholisme, per exemple, a Rússia, l'alcoholisme és tremendo. Per exemple,
Bé, això és molt de fons. No arreglarem avui els problemes d'Europa aquí, però sí que explorem molt el que està passant. I bé, ahir s'ha produït aquest Consell Europeu molt important. Potser la dimensió d'autocrítica d'aquest famós llibre blanc...
Jo crec que és important, francament, Perquè normalment...
I mancava molt, últimament.
Clar, hi ha consells europeus cada presidència i dos vegades, i si n'hi ha algun d'extraordinari, són...
Tot semblava molt autocomplaent, sempre,
no? I tu
no?
Penses que llavors no veus les conclusions, és que no ocupen ni un breu en un mitjà. I avui sí, que jo ho he estat escoltant ja bastant per la ràdio.
Potser cal més transparència, més mecanismes també per...
Sí, jo penso que des del Déu-n'hi-do les institucions europees són bastant transparents per ara, perquè ja hi ha 50.000 periodistes. I les institucions com a tals donen la informació. Vull dir que no, jo no ho atribuiria tant a això com doncs, a unes ganes de no afrontar la realitat per part de les pròpies institucions. I, en canvi, amb aquests 5 punts del senyor Juncker, que jo realment, del senyor Juncker, potser tampoc m'ho esperava, perquè un polític conservador que tampoc no està per... Entens? En fi, em disculpo si ens escoltes, que segurament que ens deu estar escoltant el senyor Juncker.
Bé, sí,
per tant,
sí,
jo
sí.
Ja em disculpo.
Per internet es pot, eh? Si no és a Catalunya, que sembla probable que no.
Bé. Però realment penso que és important.
Sí, encara ens queden 2 minuts, si volen fer algun últim comentari. Tica Font, Daniel Arasa, algun signe d'esperança, a banda del que hem comentat ja, esperar que aquesta Europa rebroti d'alguna manera, i sobretot connecti amb els ciutadans, perquè Europa som nosaltres, som tots.
Jo crec que ha de canviar el seu històric econòmic.
No és només d'institucions que funcionen molt bé i després voten en les eleccions un 30% de mitjana, per dir alguna cosa.
No.
Hi ha detalls, que eren les preguntes que hi havia, que no és la més votada, però és important, sobre els refugiats.
Sí.
Refugiats, si més no... per donar una mostra. Aquells 160.000, ja no parlo de què, dels milions, aquells 160.000, tindre la capacitat de dir, escolti'm, en aquests, com a mínim, anem a agafar-los, ja seria un... perquè seria no només pels refugiats en si mateix, sinó
donar
un exemple...
És la tercera opció,
De que alguna cosa es vol canviar.
Jo estic d'acord amb tu.
Daniel ara s'anima per votar aquesta opció, que encara és poc votada, però com que els oients tenen temps fins dilluns a les 8 del matí, poden decantar-se, si volen, per aquesta opció de les 3.
De detall, no és un canvi de fons radical, però sí és una llavor per
molt
dir,
important.
Això pot canviar.
Un bon auguri, també, no? Pensant en el futur.
Que parli dels valors.
Sí.
Jo crec que tornaria a impulsar i amb força els programes aquells d'Erasmus. Que estudiants de tota mena d'Europa viatgen un any, ara estudio aquí, ara n'estic allà, ha creat molta sensació d'Europa, perquè ha generat una quantitat de parelles.
Una italiana amb un belga, per exemple, no?
Jo soc una mica crítica amb els Erasmus. Entre altres coses, perquè he tingut algun fill que els ha fet i s'ho ha passat fantàsticament bé, ha pres idiomes, però estudiar no ha estudiat, eh? Els Erasmus no estudien,
però,
eh?
Europa...
Et puc dir que quan van a l'altre país no foten brot.
Doncs corregim...
Jo, com a professor d'universitat, perquè ho he viscut.
Però han fet Europa.
No, això sí, per fer Europa i per passar-s'ho bé. I per fer moltes parets, entre ells la d'un fill meu...
Molt bé.
Però realment, estudiar, no.
Ja he notat quan deia Ticafon això, que tenia la raça, posava una cara de somriure. Però bé, si falla la qüestió acadèmica, corregim-la, no?
Té moltes coses positives.
És important perquè no ens adonem a vegades que una de les coses que més costa és canviar aquesta societat tan catalana, tan uniforme que teníem, en una societat molt més multicultural.
Ho deixem aquí. Gràcies, Tica Font, Daniela Rassa i Teresa Carreras. Bona nit i fins una propera ocasió. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.